Per concentració, intensitat i esperit exaltatori, els epigrames són una forma especialment propícia a la celebració i al gaudi. De manera més casual que premeditada, l'editorial Adesi ara ha arribat als 200 números amb l'Eros Femeller. És el llibre cinquè de l'antologia palatina i està consagrat com a l'Eros Gai a cantar l'amor i el desig aquí des de l'altra riba. I en nom d'Eros i en nom de l'epigramística avui a Ciutat Maragda, volem celebrar aquest bicentenari feliç, els 200 títols d'un catàleg rigorós i musculat que té cura dels clàssics antics i moderns i que els insufla nova vida en traduccions de primera. En parlem, per tant, amb l'editor Jordi Reventós, amb el traductor Sergi Grau, responsable juntament amb Àngel Martín d'aquest Eros Femeller, i amb l'Olf Beltran i la Xènia Diaconova repassarem poemes eròtics, però també alguns dels títols que han marcat la trajectòria a aquests 200 adesiares. Avui, per tant, des de la Palatina, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, avui obrim saludant en Jordi Reventós, ben tornat al programa, com anem?
Hola, molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Sergi Grau, al contrari, un plaer, com anem?
Què tal?
Bé, gràcies. Xènia Diaconova.
Què tal?
I Olf Beltran.
Com anem?
Abans ho deia, avui estem celebrant una xifra venerable, són 200 títols a l'editorial Adesi ara, i amb un llibre ben remarcable, a més, aquest Eros Femeller, llibre cinquè de l'antologia palatina, i hem de dir-ho també, el quadern d'exercicis de Seferis, també venerable poeta grec, suma de quatre reculls poètics, que tampoc és el primer Seferis, crec, que publiqueu.
No, és el segon. Vam publicar fa 3 anys els diaris de bord, i amb aquest sí que és veritat que amb aquest quadern d'exercicis i altres poemes tenim tot, en català traduït tot el Seferis poeta. Llavors hi ha una novel·la que no s'ha traduït encara mai, però tot el Seferis poeta en aquests 2 reculls nostres i alguna altra cosa que s'havia fet anteriorment.
Juntament amb Elitis, segurament dels poetes grecs moderns més, no? Coneguts, més
coneguts,
més premiats.
Pel Premi Nobel, sí, sí.
Clar, clar, això és el que passa a vegades amb el... Però tot sovint hi ha premis Nobel que amb els anys desapareixen.
Exacte.
I els bons romanen, eh? I teniu, més a més, el bon gust de publicar-los. Clar, jo pensava, Jordi, per entrar per aquí, malgrat ser col·leccions diferents, no? Aetes i d'ací i d'allà, em fa l'efecte, no sé si has triat, ara ens ho expliques, que arribis als 200 números, textos així, tant en l'Eros Femeller com en Seferis, perquè són prou representatius, més enllà del grec, no? Del tipus de cultura literària que heu volgut preservar i renovar, en molts casos.
Sí, d'alguna manera, el fet que siguin aquests el títol 200, hem arribat 200-201, ha estat una mica atzarós, eh? El que sí que és veritat, que dius tu, que és la cultura, no, una de les idees fundacionals de Giara, que amb aquests 15 anys d'existència, doncs, anem continuant, doncs, publicant els grans clàssics grecs de l'antiguitat, sempre amb edició bilingüe, i els grans clàssics moderns, vull dir, en aquest cas de Seferis, doncs, també la poesia també la fem bilingüe, i és una, bueno, són aquests títols dels grans noms, que la gran majoria, jo diria que el nostre catàleg, el 80% del catàleg, no s'havia traduït mai en català, llavors, doncs, és anar posant el granet de sorra, doncs, que els lectors catalans puguin estar en igualtat de condicions de vegades que d'altres cultures més grans que la nostra, que sí que se poden accedir a aquestes traduccions. I em fa especialment gràcia, no, que hi hagi el que ens acompanyi, no, el Sergi Grau, perquè és un dels primers traductors de fa 15 anys, dels fundacionals, que ell va traduir la primera traducció d'Adesi ara va ser aquell mític Converses de Meuques, de Llucià de Samòsata, que per cert va ser el primer llibre que vam reeditar. Per tant, encara, doncs, em fa molt feliç, no, que pugui acompanyar aquí avui, no?
Molt bé, doncs anem a la Palatina, en aquest cas, Sergi, amb els epigrames, en aquest cas el llibre cinquè, no? El prèviament, i també el tenim aquí, hi havia el llibre 12è, d'aquesta vastíssima antologia temàtica, no?, ordenada per temes, Eros Femeller, en aquell cas Eros Gai, hauríem de dir-ne, adreçada o no, sobre l'amor homosexual, en aquest cas parlem d'amor i desig heterosexual, un desig tot sovint insatisfet, això sí que ho expliques, no?
Sí, he de començar dient gràcies, que el llibre de l'Eros Gai era traducció d'en Jaume Joan, i jo vaig fer la introducció,
sí.
I he seguit una mica el fil. Clar, en aquell moment era el llibre 12è, que és l'amor, podríem dir-ne, homoeròtic, no?, l'amor homosexual, convencionalment a Grècia adreçat a l'amor pels nois més joves, però evidentment això és una pura convenció literària, eh? Aquí entra tots els temes de l'amor homosexual. I en canvi el llibre cinquè, que aquí sí que l'hem fet a quatre mans amb l'Àngel Martín, uh-huh, i jo mateix, doncs tenim l'altra possibilitat, diguem-ne, no? Que això els antics ho tenien molt clar. Hi ha dos camins per a l'amor, un és l'humor eròtic i l'altre és el que nosaltres en diem modernament heterosexual. Són una mica els dos llibres d'amor de la Palatina. Certament n'hi ha de molts d'altres temes, però aquests sembla que són els més llaminers, no? Per això la tria ha anat per aquí, en aquest cas.
Són 45 autors, més o menys, no?
Més o menys,
sí. Antologats o seleccionats. Vaja, n'hi ha, i a més a més, amb alguns que repeteixen. N'hi ha un que repeteix sovint, que m'agrada molt, que és un tal Anònim.
Aquest és l'autor més conegut de la literatura universal.
Ho imagino. Però vaja, també Malegre i tants altres, no? Volia citar-ne un de Agàties l'Escolar, que diu: si Terea mateixa i els amors encisers enfondran per odi el cor buit, si mai m'agafa la dèria d'estimar un mascle, que no reixi ni rellisqui fins a culpes més grosses, em basta el pecat en femelles, aquest l'entomaré, però els nois els deixaré per al cap buit d'epitàleg, no? Que una mica lliga amb aquestes dues dimensions que dèiem, de la consideració que tenia l'amor homoeròtic i l'amor femeller, si hem de dir-ho també amb el títol, que en molts casos també involucrava doncs a prostitutes, també ho expliqueu, no?, amb aquesta pornonímia que també citeu.
Sí, sí. Els antics ho tenien molt clar fins al punt que es va fer tòpic literari. Tot plegat són tòpics literaris. Sí. És a dir, clar, el titular, si voleu un titular, podria ser els grecs antics, si ens fixem en aquesta antologia, que a més és de molts segles, o s'ho feien amb nois i per tant era amor pederàstic, o s'ho feien amb prostitutes. Òbviament que això no és cert, però sí que dins de la literatura aquest tòpic doncs es manté, no? I per això és veritat que les dones amb les quals es podia pretendre alguna cosa més acostumen a ser no prostitutes de baix nivell, sinó una categoria molt particular de prostituta, que és la tera, que és això de que van traduir per meu, que és en el seu moment, no? Sí, perquè és molt difícil de traduir, que és aquesta prostituta de luxe, potser en diríem nosaltres, aquesta dona de companyia que no només ofereix sexe, sinó que a més ofereix conversa, i ofereix cultura, i ofereix tota una sèrie de plaers als homes. Però aquestes són les úniques dones disponibles, que en diríem nosaltres, no? I per tant és l'única dona a la qual es pot adreçar la poesia al llarg dels segles, no? Ara, la tria aquesta que comentaves és una tria que fins i tot és tòpic literari fins al punt que en època imperial, Plutarc, per exemple, en té tractats, hi ha tota una discussió, podríem dir-ho així, més o menys erudita i més o menys convencional, evidentment, sobre quin amor és preferible. Si és millor estimar els nois o és millor estimar les dones. I hi ha tota una sèrie de pura retòrica, si voleu, no? Però que justament va en aquest camí. La Palatina, justament, hi ha fenòmens curiosos, en el llibre 12, en l'Eros Gai, sí, hi ha alguns poemes que estan mal classificats, perquè realment van adreçats a dones. Però com que les prostitutes en grec solen anar en neutre, el que l'antòleg va pensar que devia ser un noi i ho va col·locar en l'apartat dels nois, quan en realitat és una dona. I en el llibre cinquè no, sí, hi ha cap exemple d'aquest tipus, però sí que hi ha diversos poemes com aquest que has llegit. Mm-hmm. És a dir, aquest que has llegit, clar, és Agaties l'Escolàstic, que és del segle VI, i per tant és bizantí, i per tant allà...
Sí, sí, sí.
Diu el que ha de dir, és a dir, l'amor homosexual no està tolerat, i per tant doncs que no caigui jo en aquest pecat terrible, i d'aquests n'hi ha uns quants aquí. Però, en canvi, si anem més enrere, que és la gràcia de l'antologia, que hi ha poesia des del segle III abans de Crist, finals del IV, ja, fins ben bé fins al segle XI, perquè aquest llibre no arriba tan lluny, arriba fins al VI, aproximadament, però Déu-n'hi-do, són uns quants segles d'antologia. I hi ha tota una discussió, i ja, si em permets que llegeixi un d'aquest autor anònim que tant t'agrada, que arriba a conclusió molt interessant. I, a més, està molt bé perquè es veu el punt erudit que sempre tenen aquests poemes, no?, aquests epigrames. Diu: en forma d'àliga, Zeus va arribar-se a Ganimedes, semblant a un déu. En forma de cigne, a la rossa mare d'Hèlena. Amb dues passions, però, són incomparables. D'elles, hi ha qui em prefereix l'una, i hi ha qui l'altra. A mi em van bé totes dues. La postura més intel·ligent.
Està molt bé, està molt bé. Zeus, que també, Adolf, tu no sé si n'has triat alguns que involucren, sí, una de les divinitats més actives sexualment de l'antiguitat, no?
I tant, potser massa i tot.
No, seria canceladíssim, avui en dia.
Mira, justament n'havia triat un que és d'Esclapíades, no?, que és considerat l'inventor de l'epigrama, expliques tu, Sergi, i diu el següent, diu: fes caure neu, calamar-se, fosca, cerdor o llamps. Sacsa tots els núvols congriats a la terra. Si em mates, llavors pararé. però si em deixes viure, mal que m'aclaparis més, seguiré fent gresques, car m'estreba un déu que també a tu et domina. Obeint-lo, una volta, Zeus, t'escolares fet or dins d'una cambra de bronze. Aquest n'és un. Un altre també d'Esclapíades, aquest pioner, és molt curt, diu, és un intent de convèncer, s'entén, la Tera, la dona, no? Amb aquest argument. Diu, vols mantenir-te verge? Què en treus? Quan vagis a l'Hades, noia, no hi trobaràs pas qui t'estimi. Els delits de Cipri són entre els vius que a la Caron, joveneta, jaurem ossos i pols.
Està bé, sí, sí, i van apareixent, aquestes idees que ara explicava en Sergi. Jo crec que és interessant tot això que esteu explicant, que té a veure també culturalment amb un context. I ho dic perquè també hi ha un moment a la introducció d'aquest Eros Femeller on compareix la idea de joc, i és interessant, a mi em fa l'efecte, restituir aquell context, és a dir, com ens hem d'imaginar la lectura i els lectors de l'època per poder entendre, no?, què hi té a veure aquí aquesta noció de joc que expliqueu.
Això és molt interessant perquè entra just en la classificació de gènere literari, no? Més o menys tots tenim la idea d'epigrama al cap, és aquesta qüestió de la brevetat, la contundència, el joc sempre, el joc erudit sempre hi és al darrere, el punt punyent, tot això defineix l'epigrama. Però clar, l'epigrama està des de temps ben antic connectat amb dos àmbits molt, molt concrets. Un, evidentment, que és el que li dona origen, que és el nom, que és que els epigrames sembla que originàriament són textos inscrits en pedra, en tombes, habitualment, no? I, per tant, sempre hi ha aquest component de carpe diem, no?, com aquest poema que acabes de llegir, que hi és molt sovint, sempre hi ha en el rerefons perquè és com si conservés una mica aquesta noció original que l'epigrama ha de ser per a les tombes, i, per tant, el missatge que ha de donar, doncs, és un missatge per als vius, no?, que prenguin allò, en compte la proximitat de la mort. I, per tant, això queda en el rerefons, no? Però, d'altra banda, està molt connectat amb la elegia. De fet, el metre de l'epigrama és un dístic elegia, que és el metre de l'elegia. I això es nota molt. Els temes, justament, especialment, clar, aquests llibres que són de tema amorós, són especialment temes elegíacs i, per tant, estan molt vinculats al simposi, que és aquell àmbit en què els grecs antics, doncs, bevien, és a dir, després de sopar es posaven a beure i es posaven a xerrar. D'aquí surt tot els diàlegs platònics, diguem, no?, tan cèlebres, i d'aquí surt pràcticament tota la poesia simposíaca, que és un dels gèneres més amplis de la lírica grega antiga, no? És, clar, l'epigrama recull el metre i recull també característiques del gènere. I, per tant, ens trobem que totes aquestes caracteritzacions típiques de l'elegia antiga també els trobem aquí. És a dir, aquest convidar a beure i a viure, que va bastant junt. L'amor té el seu espai en el simposi, també, perquè en el simposi habitualment hi ha dues menes de participants. Els homes amb els nois, i per tant tenim tota una via que hem comentat, i les heteres, que són les úniques dones que poden entrar en el simposi, no? I per tant l'amor de natural només es pot exercir en aquests àmbits. Això els més antics, però clar, és això que dèiem, aquí hi ha poemes de moltes èpoques. Per tant, com es devien rebre, no?, la recepció d'aquesta poesia? Cal l'original, la més antiga, probablement això en context simposia, aquí es veu bastant clar, no? Les antologies, de fet, ja són aquesta idea, no? Els florilegis són les millors floretes dels millors poetes que un tria i que, per tant, doncs, són els hits, com diríem nosaltres, no?, per ser llegits també en aquest context. Ara, quan això es converteix en un gènere canònic, podríem dir, no?, i va avançant amb els anys, època imperial, arribem a època bizantina, la qüestió és aquesta, tots aquests textos anteriors ja són llegits probablement com ho fem nosaltres, no? És a dir, de manera individual, en grup, el qual li agrada precisament aquesta poesia antiga, erudita, de peces menudes, d'amor, etc, fins al punt que també s'animen, que són tots aquests d'època bizantina, Agaties és el més interessant, però també hi ha Pau Silenciari, que eren amics, de fet eren juristes que es dedicaven a més a conrear la filosofia i la literatura i a imitar tota aquesta poesia antiga, no? I la imitació té molta gràcia, perquè està feta amb la mateixa llengua, que ja no era la llengua que es parlava, per tant, la llengua és artificial, la manera de construir el discurs, evidentment, els tòpics són també els antics, és a dir, s'intenta recrear en el poema també aquella atmosfera clàssica, podríem dir, no?
I ara que has parlat una mica, que has esmentat els dístics elegíacs, a mi ja se m'han disparat moltes associacions, no?, amb Riba, amb Maragall, amb tants poetes d'aquí també que han cultivat aquest metre, no? Llavors us volia preguntar també, bueno, vull dir, vosaltres com a traductors, com heu afrontat la qüestió mètrica, no? Entenc que heu decidit renunciar al dístic elegíac, no?
Efectivament, sí, sí. Sempre, en poesia sempre hi ha, a l'hora de traduir poesia, sempre hi ha, evidentment, vaja, n'hi deu haver més, però n'hi ha una tria que és bàsica, no? Intentes adaptar el metre original en la mesura que es pugui, perquè, esclar, les adaptacions que s'han fet en poesia catalana, evidentment, són adaptacions. La mètrica antiga és una mètrica que és, funciona per alternança de vocals llargues i vocals breus, com sabeu, i l'única manera que tenim les llengües en què aquesta alternança no existeix, com la nostra, és mirar de fer alguna cosa que s'hi assemblin i que sigui remotament. I la que s'acostuma a fer és l'alternança accentual, que és la que s'ha fet a casa nostra i la que s'ha fet en general a la majoria de llengües. Per tant, la primera tria que un té, efectivament, és dir, bé, doncs, vist que això són dístics elegíacs, ho traduirem en dístics elegíacs. Clar, això com a exercici literari realment està molt bé, però sempre hi ha el problema de la pèrdua, no? Són dues maneres d'enfocar la traducció, en realitat, no? Sempre s'hi perden coses en la traducció, de vegades se n'hi guanyen també, si la traducció està ben feta, evidentment, no? Però habitualment se n'hi perden. Clar, la pèrdua del metre és un dels sacrificis possibles si el que vols és guanyar-hi, d'una banda, el sentit més aproximat possible a l'original, que és una cosa que amb la mètrica inevitablement es perd, i guanyes probablement altres coses a nivell de recepció, jo no ho discuteixo pas, són criteris, evidentment, no? Però es perd de vegades aquesta proximitat amb l'original. I de vegades també s'hi perd la immediatesa. I el que sí que hem procurat amb aquesta traducció, com també en Jaume Joan hi havia procurat amb la traducció de l'Eros Gay, és que, evidentment, hi ha el grec al costat. Permeteu-me que sigui agosarat amb això, però si un lector vol anar a parar l'original, que això és una cosa que des i ara ha fet des del principi, sí, que trobo que està molt bé, doncs ja el té al costat. I a més hem seguit l'edició més recent que hi ha del llibre 5è de l'Antologia Palatina, tenim les notes, tenim els comentaris, és a dir, un s'hi pot acostar. Però la gràcia també és que es pugui acostar al català i que en català allò li resulti com a mínim tan proper com resultava en l'original sense haver de pagar el peatge de la mètrica, si em permeteu que ho digui així. No?
De fet, aquest és un dels criteris també fundacionals de Desiana, no? Doncs aportar, sobretot en aquesta col·lecció, que és la de clàssics llatins i grecs, doncs aportar unes traduccions doncs totalment modernes, vull dir que no hi ha... si diu el que diu, doncs s'ha de posar el que diu l'original i no de vegades fent unes perífrasis com s'havia fet històricament per no dir el que diu. Hem de tenir present que tant els grecs i sobretot els romans clàssics no tenien són previs al cristianisme i per tant aquesta concepció moral en la literatura doncs no hi és, i llavors com fa poc, l'any passat van sortir els epigrames de Marcial, una traducció també de Jaume Joan, per cert, extraordinària, i és clar, diu coses que són molt pujades de to de vegades, no? Sí, però és el que diu el llatí, per tant no hem d'enganyar ningú, i aquesta és una idea també de bueno, que tenia jo a l'hora de fer l'editorial, doncs que els clàssics grecs i llatins també per, justament per això que deia el Sergi, no? per aproximar-los al màxim al públic actual, doncs tinguessin unes traduccions ben fetes, evidentment, perquè totes són molt ben fetes, i però que siguin modernes, no? I llavors també de vegades tant sorpreses, no? Perquè en aquesta... I d'altra banda tenim la línia aquesta, que també és una mica... ha agafat una mica fama de desigar, una mica la línia gamberra, entre cometes, eh? Però que... No, gamberra en el sentit, doncs, que pots, com deia, hem publicat Marcial, hem publicat el Satiricon de Petroni, doncs que vull dir que els romans també de vegades no deixaven res per ver, no? I això també ha de ser en català amb traduccions, doncs modernes,
tant,
no?
I tant.
I t'endú sorpreses, no? Llavors alguns lectors ho comenten, no? Jo recordo un lector que em deia el Satiricon és més modern que qualsevol novel·la que ha sortit ara. Doncs mira, doncs sí, doncs té 2.000 anys. Però vull dir, sí. També és la virtut de la traducció, no? De vegades que és aquest punt, doncs, que porta un plus, no, en aquests clàssics, no?
Sí, sí. Ara que l'ha citat Jordi, també volia recordar-lo, perquè les últimes grans aparicions a la col·lecció Aetes de Desiara, grans en tots els sentits, efectivament, l'obra epigramàtica completa de Marcial, que són més de 1.100 pàgines,
sí,
no?
Sí, això mateix, sí,
amb
sí.
Amb aquesta traducció també d'en Jaume Joan Castelló. I òbviament, la pregunta, i que en part la contesteu, però m'agradaria comentar una mica, no? És òbvia, la diferència entre el cultiu d'aquest gènere, l'epigrama, entre les dues tradicions, que jo ara sospito que en algun cas són més explícits que uns altres. No?
I tant. Mira, això és una cosa que justament parlàvem amb en Jaume Joan, perquè arran precisament de la traducció de l'Eros Gay, doncs, evidentment, vam estar en contacte, no? I va ser que em va encomanar la introducció, però vaig estar atent també i vam estar dialogant molt sobre el tema, i ell estava ja preparant la magna traducció de Parcial, ja hi portava anys, evidentment, quan va fer això, ja us ho dic, com una mena, com un assaig, com va, començo a assajar l'epigrama, no?, grec, no?, la tradició grega, per passar l'epigrama de Marcial. I em parlava molt d'aquest tema i és una cosa que es veu de seguida. Els romans realment van absolutament pel boc gros. Jo llegia justament Marcial aquest estiu, la traducció de Jaume Joan, em va fer gràcia, me la vaig emportar, no diria a la platja, però, perquè sí, és un volum gros, exacte, però vaja, l'anava llegint aquest estiu, i, ostres, és molt potent, és a dir, per la nostra sensibilitat, ja no diria actual, fins i tot de fa una temporada, sí, és potent, és a dir, entens...
Però potent dos rombes,
eh? Potent dos rombes i tres, vull dir, és una cosa complexa, és a dir, entens per què... Vaja, entens per què. No dic que entenc la censura, però sí que entenc que en altres èpoques no s'hagués traduït exactament el que hi deia, perquè el que hi diu moltes vegades és molt pujat de to. Esclar, quan fas aquests epigrames, tant l'Eros Gai com l'Eros Femeller, potser t'esperes, vist el tema, que també tingui dos o tres rombos, home, els té, i n'hi ha alguns que sí, però són peces d'una grandíssima delicadesa. No entren mai en qüestions escabroses, eh? Són divertits, normalment. Sí. I, home, evidentment, el punt de vista, ja us ho imagineu, és absolutament androcèntric, perquè és el que correspon a l'època, és a dir, no passaria cap d'això de gènere, només faltaria, però dintre d'aquest petit escull perfectament comprensible en el context de l'època, no són grullers, podríem dir, en cap cas. Això és interessant.
Exemple.
No, ni algun de realment de...
Algun sí.
Algun de brutal,
algun sí, algun sí.
Però en tenia un. També és cert que n'hi ha un que és escrit, no sé si és l'únic, per una dona, que és Gnosis.
Sí, efectivament. No?
Que és l'única vegada que sentim una veu femenina, les roses de Cipris, Afrodita... No hi ha res més dolç que l'amor, i tots els altres gots són secundaris. La mel i tot escupo de la boca. T'ho diu Gnosis, això. Aquell que Cipris no ha besat no sap pas quina mena de roses són les seves flors. Però n'hi ha un altre que realment és molt brutal. Abans heu citat, no?, Pau el Silenciari.
Sí.
Hi ha una estupra.
Una directament. Migdiada... Directament.
Sí, sí, directament, en què sentirem la veu de la noia, de la nena, de fet, però en una circumstància de violència. Diu: la graciosa Menècratis jeia al migdia sumida en el son, amb el braç plegat al voltant de les temples. Vaig prendre coratge i em vaig enfilar al seu llit. I quan ja era a mig camí de l'amor, amb bon delit, la nena es despertà del son i amb les mans blanques va començar a arrencar-me tots els cabells del cap. Però, malgrat la lluita, vaig acomplir la resta de l'obra d'amor. I ella, plena de llàgrimes, em va parlar així: cruel, ara ja has fet el que desitjaves, tan sovint com havia refusat, a canvi, entre juraments, molt d'or de la teva mà. I tot seguit fugiràs per enredar-ne un altre entre els braços. Sou tots uns jornalers de la insaciable Cipris. No, que realment, fins i tot llegir-lo fa cosa, no? Perquè sí, sí. Estàs posant veu a un violador, de fet, no? A un cas d'estupre. N'hi ha pocs, diria, de plaer compartit, no? Allò, ella també es delia. Sí que n'hi he trobat...
Sí que n'hi ha algun, de totes maneres. Sí. És veritat que el punt de vista és masculí, això és evident.
N'hi ha un que és de Posidip o Esclapíades altre cop, que és relativament curt, i diu: molls d'ardor, vora la teva riba, citaré a Pàfia, Cleandre veié, Nico nedant en el blavisonatge, i amb el cor abrusant-se d'amor, l'home tragué eixutes brases de la noia molla. Ell naufragava a terra ferma, a ella, batent l'aigua, l'acollí dòcil la platja. Però ara un mateix desig els fa estimar-se, no foren vanes les pregueres calçar en aquella riba. Un mateix desig, no? Almenys en aquest cas s'arriba a un plaer compartit.
En algun cas hi ha plaer compartit. En l'altre cas, vaja, com és el tema habitual de la literatura eròtica, i em permetreu, és el desig que no se satisfà, és els problemes de les infidelitats, tot això. Són els temes, de fet, m'atreviria a dir que els temes de la poesia eròtica estan tots aquí apuntats, perquè a més la Palatina, penseu que són una antologia que va ser molt consultada des del Renaixement, és a dir, que tota la poesia del Renaixement ençà, podríem dir, beu d'aquests tòpics literaris, no? I per tant els van reproduir. Podríem dir que els temes hi són tots. Ara és veritat que el punt de vista, evidentment, és el que és, no?
Consultada i cobejada, i ara tornem a un altre cop a l'erotisme, però una de les coses que no sabia i m'ha cridat l'atenció és que va ser, entre altres coses, de recordar que la Palatina es diu així perquè no, forma part de la biblioteca palatina de Heidelberg, i va ser robada per Napoleó.
Exacte, sí, això té molta gràcia, perquè és, clar, és una tradició molt llarga, ve de Meleagre, dèiem, no? d'Esclepides. Meleagre és el primer que passa per haver fet una antologia d'aquesta mena al segle III abans de Crist, segurament hi havia d'altres abans, però bé, una mica s'endú el mèrit de ser el primer com passa en aquests casos. Després tenim altres garlandes, però arribem al segle X i és on Constantí Cèfales fa doncs, tot el que serà després l'antologia palatina en tots els llibres. Després Màxim Planudes, el 1300, doncs, li acaba de donar el punt, diguem-ne, no? Però clar, és això, tenim tot un munt de poemes d'èpoques molt diverses que acaben formant aquesta mena de monstre en 15 llibres, no?, que és l'antologia palatina. Clar, se'n conservava un únic exemplar, efectivament a Heidelberg, que d'aquí ve el nom Palatina, de la Biblioteca Palacial, i Napoleó se'n va endur la meitat. És encara més divertit, eh? Se'n va endur la meitat a París, va rambar el que va poder, podríem dir.
Amb un criteri literari, sospito que no.
No, va rambar ben bé la meitat del llibre, així de clar. I per tant, doncs ara, si es vol consultar, n'hi ha una part de París i n'hi ha altra part de Heidelberg. No sé. A nivell de manuscrit també té gràcia la història de la Palatina.
Que pali xanagirisé στη σκέψη μου απόψε το παρελθόν θυμήθηκα.
Seguim, som a Ciutat Maragda, d'avui celebrant l'Eros Femeller, els 200 números de l'editorial Adesiara i amb aquest món dels epigrames eròtics. Deia que ara tornem a l'erotisme perquè la Xènia, mentre en Sergi Grau anava parlant, anava observant, en fi, amb molta atenció aquesta coberta on es veu la representació del Déu Príap, hem de dir-ho en propietat, no? I que també és una antologia de poemes pujats a to.
Sí, per dir-ho suaument, sí. Poemes priapeus, una de les meves col·leccions preferides de Desiara, el número 24. És un llibre tremendament divertit. Són, clar, poemes o adreçats al déu Príap o bé dits, diguéssim, des del punt de vista de Príap mateix. I hi ha unes notes que també són poesia, encara que no pretenguin ser-ho, però per exemple, en un dels poemes surt Epicur, i llavors la nota diu, filòsof grec del segle IV abans de Crist, i diu, en els epigrames eròtics és freqüent la comparació del cony de les velles amb els antics filòsofs. I dius, no ho diria mai, però penso, ostres, això és tan avantguardista que valdria la pena recuperar-ho per la poesia moderna, això. Però bueno, ho hauríem de comparar amb els filòsofs d'ara, en tot cas, els més tronats. Sí. Però vaja, és un llibre... És un llibre que, en efecte, a la coberta hi ha una pintura grega, no? És el membre del déu Príap en erecció permanent i dues noies que l'abracen amb una devoció i una delicadesa que també és per mi simbolitza també l'esperit d'aquests poemes. Són molt obscens i alhora molt delicats, no? I a més també et porten a una època diferent, et fan somiar en aquest sentit, no? Per exemple, hi ha un, són traduccions en prosa que funcionen molt bé, de Victòria Bascós i Josep Maria Hidalgo. Hi ha una, per exemple, que diu, com que era la festa del déu lasciu, va ser contractada una noia a baix preu per estar amb tots i a tots satisfer. Ella, per cada home que es va tirar en una nit, et dedica un penis de fusta de salze. O sigui, com a exvot, el que li porta a Príap és... per cada man, un penis de fusta de salze. Et trobo d'una delicadesa que, a més, es concreti exactament quin tipus de fusta. No sé, necessitaríem això, que també els pintors moderns ho pintessin amb els seus recursos expressius d'ara, no? Però sí, és un llibre que també hi ha un poema que pràcticament et dona instruccions per fer un caligrama. I dius, ostres, realment, aquesta idea que no hi ha res de nou sota el sol, a mi em ve en tot moment. Mentre llegeixo això, penso tot això que els avantguardistes, no, tant en poesia com en art, es pensaven que s'inventaven a principis del segle XX, ja hi era, aquí.
Sí, de fet, ara que dius el caligrama, vull dir, ja estaven inventats i en el volum de que va recollir tota la poesia bucòlica grega, traduït, per cert, per l'Àngel Martín, un dels traductors de l'Eros Femeller, i ja surt un apèndix de poemes figuratius, que és l'antecedent del caligrama, i potser 2.000 anys abans del caligrama, no? Vull dir que tot està inventat una mica. I d'altra banda, això que comentaves, m'ha agradat molt que portis avui els poemes Príapes, perquè també és una mica la idea de la col·lecció, vull dir que combinem cosa així més, pot ser en aquest cas més pujada a to, però també hem recuperat i aportem tres volums del gran humorista de l'antiguitat grega, que és Llucià de Samòsata, el primer, per cert, el que n'hem parlat abans, que és Les converses de Meuques, traduïdes per Sergi Grau, i és un dels grans humoristes que sense ell no s'entén Cervantes, ni Swift, ni Rabelais, i per tant aquestes mancances, vull dir, mancances estructurals, no s'havia traduït, molt poca cosa s'havia traduït als anys 60 de Llucià, però aquests tres nostres no s'havien traduït mai, doncs, per exemple, doncs ara hi són, com tampoc hi teníem la traducció dels Priapeus, doncs també hi és, no? I doncs aquesta combinació és una dèria meva de bon començament, no? Perquè hi ha la imatge, segurament, en el gran públic, que el llatí és avorrit com el César que fèiem a l'institut, no? Com els passatges aquells que ens feien traduir a la secundària de César, que dius, home, és més avorrit. Sí, el llatí és molt era molt fàcil, però eren molt avorrits. No, ni els grecs ni els romans eren tan avorrits com això, no? I llavors, també una mica la col·lecció és per això, no? Per demostrar, si més no, que no... Ara, que són més alegres, no?
Trencaré una petita llança amb els professors de clàssiques perquè, com tot la vida, com qualsevol altra disciplina, sovint depèn de qui te l'ensenya. I ho dic perquè recordo que la meva professora de grec ens feia traduir fragments dels Núvols d'Aristòfanes, amb la qual cosa no era tan avorrit, no? Vull dir que pots sempre anar trobant coses una mica més interessants i altres introduccions a la matèria clàssica, no? Lligant amb l'erotisme, o una altra dimensió de l'erotisme, que també apareix a l'Eros Femeller, i de quina manera, voldria recuperar i rescatar un epigrama a Pàlades d'Alexandria, que diu així, és molt exaltatori. Això és vida i res més. La vida és disbauxa, ben lluny als maldecaps. Als homes els és breu el temps a viure. De pressa vi, de pressa danses i garlandes de flors, de pressa dones. És avui que vull gaudir. El demà no el té clar ningú. No? És el tòpic que fixaria Horaci, efectivament, amb el Carpe Diem, però tantes altres coses, no? La celebració del vi, que això és també
és molt clàssic,
molt clàssica, molt homèrica i molt que vulgueu, no? Però que això també hi és bonic que,
que hi hagi... Aquest context s'imposia que comentava això mateix, sempre, no? I la veritat és que la incitació al goig de la vida, diguem, que és constant també en aquests poemes, sí. Entronca amb l'elegia, és això que dèiem.
És bonic que la vida s'imposi tard o d'hora en aquests contextos també, no? Adolf, tens més...
Sí, un que trobo que precisament ve a tomb, no? Perquè en molts casos aquesta celebració de la vida és una celebració de la joventut. Però hi ha una excepció, o almenys jo he trobat una excepció, no? Que és altre cop de Pau el Silenciari, que diu, s'adreça a una fil·linna, que no sé això quina significació deu tenir, sí, aquest nom, si és que en té un...
Petonet.
Mira que maco.
Els noms són noms parlants, la majoria. El que passa és que, bé, sempre hi ha l'opció també de traduir-los o no. En algun cas ho hem fet, però en altres casos hem conservat la potència que té l'original, que trobo que té molta gràcia. No?
De petonets i de besades i de bes... Tant surten moltíssims, eh? Sí, sí.
És un nom típic de prostituta, precisament, com és bastant evident.
Sí.
Doncs diu... Jo prefereixo, Filinna, les teves arrugues que la jovenesa de tot altre rostre, i desitjo prou més tenir els palmells, les dues pomes teves, capcota sota el pes de les penjarelles que els pits turgents de l'edat primerenca. Més que cap altra primavera esclata el teu autumne, ton hivern és més càlid que l'estiu d'altri.
És preciós.
És molt bonic.
N'hi ha de molt delicat.
Està molt ben traduït, com tota la resta. En fi, a vegades és obvi dir-ho, però m'agrada molt remarcar-ho. I convida per dir-ho en grec, no? I aquesta idea de gerontofília associada.
Sí, que no és habitual, a més, en aquesta poesia, efectivament. Més aviat hi ha l'esclat de la vida, no? I el desig per la turgència, justament, i per això té mèrit que també hi hagi poemes en aquest altre sentit. Sí,
quin és l'adjectiu que... Ara hi havia una associat a les arrugues, que m'ha agradat molt. Diu, prefereixo, abans de turgència, bé...
Mira, jo prefereixo, Filina, les teves arrugues que la jovenesa de tot altre rostre, i desitjo prou més tenir els palmells, les dues pomes teves, capcotes sota el pes de les penjarelles...
Penjarelles.
Que els pits turgents de l'edat primerenca.
De fet, les pomes normalment és un tòpic en aquesta literatura, en tota la literatura grega antiga, són els pits de la dona, i llavors llançar-li una poma a algú és fer-li una proposta. Avui en dia a les discoteques no es fa, però es llançaven pomes.
És una llàstima.
Són costums que han canviat de molts anys.
I aquest nom de Pau el Silenciari em té fascinada. És... O sigui, sembla com incendiari,
Pau...
però
no, no,
al revés.
Pau el Silenciari, és el seu càrrec. Era amic de Gaties Escolàstic, que també té un cognom interessant, són sobrenoms típics dels antics, i tots són del segle VI, són de la cort de Justinià. És un grup d'intel·lectuals de la cort de Justinià, molt, molt interessant per tot el seu filopaganisme, per la seva recuperació de la filosofia antiga i per la seva composició d'epigrames. També són autors... De fet, hi ha un contrast molt interessant, ja que traieu el tema, entre els autors antics i els bizantins, des de molts punts de vista... però també des del punt de vista de es podria fer sociologia de l'erotisme, perquè així com els amors dels antics poden ser o no correspostos però són de gran intensitat, els autors bizantins més aviat cremen de desig però no acaben de satisfer-lo mai, i el que canten més aviat és aquesta insatisfacció. Podríem parlar d'èpoques radicalment diferents, en un cas i l'altre.
M'agrada molt aquesta idea, erotisme, no? La sociologia de l'erotisme, perquè certament parla de...
Jo encara no he entès, sóc molt pesada, perdoneu. El Silenciari,
sí,
si és,
el seu càrrec...
Està en silenci, és el seu càrrec.
No, és secretari. Nosaltres en diríem secretari, probablement. Fixeu-vos que secretaris de secret, silenciaris de silenci, és una mica la mateixa noció.
Clar, però jo preguntava, si és silenciari, per què escriu poesia?
Si em permeteu, de Gaties l'Escolàstic, n'hi ha un que és especialment terrible, en aquest sentit que us deia, per la sociologia, que parla del millor sexe possible. Més està cap al final del llibre, després de llegir totes les variants del sexe, arribes en aquest i dius, quin serà el millor sexe possible per a un filòsof del segle VI després de Crist, cor de Justinià? No us faig spoiler, però ho veureu de seguida. Quin camí ha d'agafar un per a l'amor? Gran pregunta. Si és als carrers, planyaràs l'ànsia d'or i la lascívia d'una barjaula. Si t'acostes al llit d'una punzella, et tocarà dur-la noces a dreta llei o bé expiar el càstig per als seductors. Provocar el plaer sense goig de les esposes legítimes. Qui ho pot suportar, això? Forçat pel dodeure, pel pordeure, perdó. Els llits adúlters són els pitjors i són forans a l'amor. I amb aquests hi poso també la infàmia dels pederastes. La vídua, si és indecent, pren tothom per amant i se sap tots els trucs de les barjaules. Però si és casta, encara no s'ha unit en el coit que ja acull el fibló del remordiment despietat i l'horroritza el que ha fet. Amb una deixa de pudor es fa enrere fins que talla la relació amb un missatge. Si t'ho fas amb una criada teva, hauràs de suportar, girant-se el solc, fer-te tu l'esclau de la serventa. I si és la d'algú altre, llavors et penjarà un oprobi la llei que persegueix l'agressió contra els casals d'altri. Tot això prou va de fugir-ho Diògenes. Diògenes el cínic, vol dir. L'Himeneu solia cantar-lo a la seva mà. I l'Aix no li feia cap falta. Ja veieu com les gasten els bizantins. El millor és masturbar-se, deixa d'estar de complicacions, que és molt difícil, això de l'amor.
Sí, és molt curiós la referència al plaer sense goig.
No, sí, sí. Quedat, sembla una contradictio interministre.
És allò que diem que la literatura... quants poemes coneixeu que cantin l'amor a la pròpia esposa després de 30 anys de casat? No deu ser tema de la literatura, sospito, no? És molt bèstia, eh?
N'hi ha.
Com sempre hi ha de tot, eh? Però no és com el tema essencial, no? És això, l'esposa és el plaer sense goig, no...
No. El deure, no?
El deure, el pur deure. Sí,
el això, el pur deure, que també ho diu, no?
Sí.
Hi ha també judicis molt, molt divertits, no? El judici dels culs, o el judici... Espera't, el judici...
Sí, el judici genital
directament,
sí. Que és el judici de Paris, de fet.
Això mateix que li he perdut. Ah, mira, sí, és el judici genital, exacte, amb referència al judici de Paris, al començament de la guerra de Troia, no? L'esca de la guerra de Troia. Discutien entre elles Ròdope, Mèlita i Rodoclea quina de les tres tenia un entrecuix millor, i em van triar per jutge. Talment com les cèlebres dees se'n van presentar nues, regalimant de nèctar. A Ròdope, al bell mig de les cuixes, li refulgia, preciós, com si un fort buf de zèfir fendís un pom de roses. El de Rodoclea era semblant a un cristall, ben humit com una estatueta acabada d'esculpir dins un temple. Però, sabent prou bé el que va passar-li a Paris per causa del judici, vaig atorgar la garlanda a les tres immortals alhora. Passa que si la del mig, Mèlita, era una mica gelosa, perquè es refereix a l'entrecuix de Ròdope i de Rodoclea, però no diu res
sí,
del de...
Hi ha un problema textual, Mèlita. És molt divertit. Ah. Justament, jutjant a partir d'aquesta evidència, els filòlegs s'han dedicat a dir que probablement hi falten versos, esclar, clar, falta, és, si no, és clar, raonable, sí, sí, vol dir que s'ha perdut
una altra
cosa.
Guerra, eh,
sí,
aquí.
Sí, efectivament. Sí, sí, és magnífic.
Avui també volíem resseguir, i celebrant també aquests 200 títols, alguns de... Vaja, hem fet una, no, un exercici complicat, que és triar, d'entre els dos centenars de llibres que ha publicat des d'ara, alguns dels que ens han acompanyat en un sentit o en un altre. No m'entusiasma la paraula agradar, perquè això ben bé què vol dir, no? Però sí que et pot interessar. No li preguntarem a l'editor, potser
no,
sí, després.
No, l'editor no li pregunteu, perquè tindré un compromís aquí. Eh?
Però en primer lloc, i abans d'anar... I com que estem a l'antiguitat, anem encara una mica més enrere i anem-hi a la mà d'en Lluís Feliu i la d'Alina Millet.
L'heroi i el seu company, uh-huh, que la trobem des de l'antiguitat, des de Guilamesh, no sé si... crec que és el primer, però es va seguint i, bueno, que arriba fins al Quixot i tenim l'heroi i el seu company en el camí, que es tiren al camí a buscar aventures. Aquest seria un altre tema que es podria anar resseguint.
Sí, això sobretot la primera part del Quixot.
Sí, clar, la primera part.
Després hi ha la mort del company.
Sí, a partir de la mort canvia,
el canvi,
canvien les tornes.
Que és el que el fa potser més modern. O sigui, que més modern en el sentit... O més universal, si més no.
O com a mínim és el tema que s'ha ressaltat més. Sí,
perquè és aleshores és quan ell se n'adona, doncs, que és mortal i es revela, no? I és això que potser ens toca més, d'aquesta cosa més existencial, o digue-li com vulguis, no? Que ell se n'adona que el seu company s'ha mort i aleshores diu, a mi també em passarà. I diu, no, això no ho hem de resoldre d'alguna manera.
No accepto la mortalitat, no.
I aleshores hi ha tota la segona part, que és... En la tauleta 6 hi ha el punt aquest
d'inflexió
sí. I després fins a la tauleta 11 és la recerca de la immortalitat i finalment la resignació.
El poema de Gilgamesh, convido a rescatar tot el programa que li vam dedicar a aquest Ciutat Maragda i sobretot anar al llibre perquè és el de des i ara, l'edició més renovada, vaja, més actualitzada d'aquest work in progress que és el Gilgamesh, mentre vagin trobant tauletes.
Que jo sàpiga, de moment sí. De moment sí, però és dir, mentre vagin, això que dius tu, no? Mentre vagin trobant tauletes, doncs segurament s'haurà d'anar actualitzant, però ha sigut un... Bueno, per mi és una fita també aquest Gilgamesh, a més en doble traducció, la filològica, llavors la rima de Lluís Feliu i amb una introducció doncs, que ens posa en context de tota la... que és el llibre més antic de gairebé de la història, no? Llavors, a més, això, aquests clàssics molt moderns, perquè hi ha això que comentàvem, també hi ha una modernitat en la Gilgamesh i sembla estrany que tingui tants mil·lennis. Ja no parlo de segles, parlo de mil·lennis, no? I bé, doncs... La idea és això, comencem per aquest, però anem fent també classes com el Seferis del segle XX, o deixem-me fer un spoiler que abans venint cap aquí, en Cerc li comentava que tenim gairebé a punt d'anar a impremta la saga de Cormacur, que és la primera saga nòrdica traduïda directament en català, de l'islandès antic o norrè, s'ha de dir norrè, m'ha dit la traductora Inés García López.
Home, i tant.
Que ja el coneixeu en aquest programa. I aleshores hi ha unes imatges, unes metàfores tan potents que dius, mare de Déu, senyor, i això és el text del 14 de la història del Déu. I imagina't si és antic i si és modern alhora, no? Doncs aquesta és una mica també una de les dèries, no? de l'editorial.
Sí, i que a més ara pensava també escoltant la Lina Millet quan parlava de l'heroi i el viatge, no? És una de les coses interessants de publicar literatura clàssica, per dir-ho, perquè no és només grecollatina, mm-hmm, sinó anem a molts altres llocs, és efectivament poder resseguir tots aquests topoi que després la història va adaptant i adoptant i cadascú en el seu context, no? En aquest cas de l'Eros clarament, no? Això ho dèiem el Carpe Diem i tants altres, no? Que després es va reproduint amb altres llengües i amb altres cultures i que potser els coneixem per encarnacions més modernes, però s'han declinat des de fa 3.000 anys, en molts casos, mm-hmm, no? Vull dir que... I suposo que tu t'hi trobes, allà ens ho deia Horaci, perquè és el poema més famós dedicat al Carpe Diem, però, vaja, tants altres que podríem aquí anar convocant, no?
Sí, sí, no, bé, suposo que els éssers humans tenim els mateixos sentiments des de fa milers d'anys, aquesta és la gràcia, no?, que ens uneix a tot. I veure una mica, ho deia en Jordi ara, i a mi és una cosa que com a traductor, abans que parlàvem d'opcions de traducció, també m'interessa, no? Com cada cultura expressa les seves metàfores sobre el tema de l'amor i sobre tants altres temes, i per tant el traductor potser el que ha de procurar no és tant acostar el text original a la nostra manera de dir les coses, sinó preservar en la mesura que li sigui possible la manera de dir dels antics, i al contrari, incorporar a la nostra llengua aquestes maneres de dir dels antics, no? Aquestes metàfores potents que tenen els autors antics. Això, com més enrere te n'hi vas, parlant del Gilgamesh, efectivament, més mèrit té, no?, d'aquest poema, el poema islandès, no? Vull dir que això té molta gràcia.
Sí, sí. Per seguir celebrant títols de des i ara, escoltàvem, i encara som a l'antiguitat i amb clàssics, eh? Ara parlàvem del Gilgamesh, escoltem ara el professor, el mestre Jaume Pòrtoles, amb la Ilíada, la traducció de Montserrat Ros.
Clar, la gent, com a mi, em sap greu la decadència relativa en l'ensenyament, però és evident que hem d'obrir nous fronts i que les traduccions i els llibres, n'hi ha d'altres. Amb un cineclub on hi ha majoritàriament jubilats, em van demanar que triés una pel·lícula per parlar de l'heroisme dels antics. Doncs és això, el que hauríem de fer és aprofitar totes les escletxes i no tenir cap mena de reticència, de fàstic, respecte al cine, les publicacions, fins i tot divulgatives, en fi. I, a veure, també defensar la trinxera educacional, perquè si no, al final, ningú els podrà llegir l'original, i això també seria una llàstima.
M'agrada molt aprofitar qualsevol micròfon per reivindicar la cultura clàssica en un moment, en fi, crepuscular de l'ensenyament, jo diria.
I no sabem quina pel·lícula va triar, no?
Exacte.
Ens ha deixat amb aquest suspens, no? A partir d'aquí podríem fer una novel·la. Sí, una cosa que jo volia preguntar, per pura curiositat, no? Vull dir, sabem que quan va sortir aquesta traducció a Ilíada vostra, mm-hmm, no?, de la Montserrat Ros, no?, al cap de poc va sortir després una altra traducció del Pau Sabater a la Casa dels Clàssics, no? Llavors, la meva pregunta és, clar, que es produeixin aquestes coincidències casuals, no? És bo, és dolent, és normal? Com ho veus, Jordi?
Bé, ja, es produeixen, de vegades es produeixen, i no, jo ho veig bé. Jo, de vegades, també, aquesta pregunta me la van fer quan va sortir la Ilíada d'en Sabater, que va sortir, devia ser mig any o 9 mesos després del nostre. I jo crec que és un... Bueno, quantes traduccions de la Ilíada hi ha a Itàlia? Quantes n'hi ha a França? No? Llavors, és un símptoma de normalitat cultural. Com més traduccions tinguem d'un clàssic, doncs vol dir que el país, doncs estem millorant en aquest sentit, no? I, no sé, llavors el lector ja decidirà si li dà més una versió, que ja em consta que hi ha molts lectors que han comprat les dues, per tant, i la nostra ha anat molt bé, ja portem dues edicions, i em sembla que també porten dues edicions, sí, la traducció, sí, d'en Sabater, per tant, doncs, exacte, vol dir que el públic hi és, no? I no pas edicions de 300 exemplars, sinó de 1.000, vull dir que almenys la nostra. No? I per tant, jo ho entenc com un... Que, bueno, aquestes casualitats, de vegades, aquests atzars, de vegades passen i mira, us faig un altre spoiler, vull dir, vau presentar aquí el Bruixot d'Oz, de traducció, sí, magnífica, de Miquel Desclot, una que feia molts anys que no es traduïa en català, i nosaltres havíem encarregat a la Dolors Udina, una altra traducció extraordinària, i ara està a impremta aquesta segona traducció, que sí que he fet, sabent-ho, hem retardat al màxim possible, perquè també tingui recorregut la del Miquel, que és una excel·lent traducció, sí, com sabeu, i però de la Dolors és de la Dolors Udina, no?
Sí, sí, més, no, ja està, exacte.
I per tant, doncs, aquestes coses passen, però mira, com a mínim ara hi haurà dues versions que es puguin trobar, que el lector pugui trobar d'aquest clàssic de la literatura, diguem, juvenil infantil, que feia 30 anys que no es trobava en, sí, català, sí, no? I doncs, mira, ja amb el Miquel ja li vaig explicar, vull dir, ja li vaig comentar, i mira, passa això, ha sigut un pur atzar, però què hi farem, no? Vull dir, no
passa res. Benvingut, sí, atzar amb llibres, efectivament,
tant,
que tenen,
que
són clàssics, que hem de tenir en diferents versions, mm-hmm, i vaja, el Gilgamesh també hi és. I no, i ara pensava també en... això em serveix, Jordi, per recordar que des d'ara, al marge d'aquestes col·leccions i d'Etes i de si allà, mm-hmm, té una col·lecció inaugurada recentment, fa pocs anys, en pandèmia, diria, perquè vam parlar,
sí,
de narrativa,
sí, sí,
juvenil.
Sí. Hi ha Folk i Torres, sí, que era el primer volum, perquè entenia que algunes de les novel·les de Folk i Torres s'han de recuperar. Mira, si es venen bé, molt bé, i si no es venen tant, doncs també molt bé. Però hi ha de ser, no? Aquest és el criteri meu inicial i que el continuo mantenint, perquè seria impensable que a França no es trobés a Jules Verne, que també el tenim a la col·lecció.
Que també el teniu, el Quim de Kipling.
El Quim de Pickling, la traducció del Carles Miró, extraordinària, i tenim aquell llibre que és una delícia, que és El viatge meravellós de Nils Holgersson per Suècia, de la Nobel sueca, la primera dona que va rebre el Nobel, de Selma Lagerlöf. no sé si ho pronunciem bé, la Carolina Moreno em matarà, però Lagerlöf, perquè aquesta O, no? I altres llibres doncs, que vindran en aquesta col·lecció també, que m'hi hem posat també l'ànima, com en totes les altres, i vindran coses, jo crec que aquest any mateix vindran coses importants.
Vinga, que un parell de minuts més i potser ens en fa un tercer spoiler. Citaves a Frank Limenbaum, jo voldria també rescatar un altre clàssic en anglès que també ha passat per aquest programa, en una esplèndida traducció, i a més amb un gènere, no és epigrama, són limericks, també ben interessants, que és en Miquel Àngel Lleuger amb Lewis Carroll.
Quan tu agafa un diccionari i cerca la paraula nonsense, probablement trobarà la traducció absurd. El que passa és que la literatura de l'absurd ens remet a Ionesco, a Beckett, ens remet a un altre tipus d'angoixa existencial que no es ben bé el mateix que fan feina Carroll o Lear, per dir els dos grans noms de la literatura del nonsense. Per tant, aquesta traducció a literatura del disbarat m'agrada. No vol dir que no hagi un punt d'angoixa, o si més no, de desfici al darrere. Però és una cosa més enjogassada, més juvenera, amb un punt que connecta també amb el surrealisme avant la letra, per descomptat, en aquest cas, amb la literatura infantil. I per tant, ja dic, aquesta definició de literatura del disbarat em sembla quasi la més adequada possible.
La cacera al sauró, que bo que és.
Que és molt gran, i prèviament hi havia el mateix Miquel Àngel Lleuger, havien fet, com ha citat ell, l'Edward Lear, que és el gran fundador del nonsense, i llavors els dos, doncs, amb edició bilingüe, doncs, el vam fer, també tampoc hi eren, el Lear no existia en català, doncs llavors és aquesta, que pot ser, si voleu, literatura, o llibres que no es venguin tant, perquè és una cosa molt, però realment són genials, per tant, doncs, que si el públic doncs els té a la seva disposició, doncs segur que li encantaran.
Va, un últim exemple, i ara entrem tots en matèria. Sergi, tu també ets convidat a triar alguns adesiares, propis o aliens, no passa res. D'acord, anem amb Paul Valéry i amb el tal qual d'Antoni Clapés.
Ell va escriure cada matinada, des de la llum elèctrica fins a la llum de l'albada, escrivia 2, 3, 4 hores, depenia, llavors ràfica al llit, es veu. I aleshores ell escrivia compulsivament això, doncs, durant vora 50 anys. Que és ben bé l'exercici, gairebé diria, físic, perquè hi ha aquesta cosa de la fisicitat. En algun moment, em sap que em parla, de la ploma, del paper, de gairebé diria, no sé si ho diu, però bé, gairebé el frec de la ploma damunt del paper, aquesta cosa lleugerament gairebé eròtica de l'escriptura física. I aleshores ell cada dia ho fa totes aquestes hores, i segurament més tard també. I aquí ell apunta gairebé de tot. Des de la cosa més trivial, mai és trivial, però aparentment trivial, fins a la cosa més profunda i més densa, no? Resumir tot això que és, doncs no sé,
és impossible.
És una follia.
M'agrada molt aquest parèntesi oral que fa mai és trivial. Certament, Valéry mai ho és. Un altre, que també volten per aquí per la taula dels bons
sí,
títols.
Sí, aquest també és un... que no ho hem comentat fins ara, no? Però és un exemple, Paul Valéry, tal qual traduït pel Toni Clapés, és una d'això, que de vegades hi ha llibres que voldria traduir, però no he trobat el traductor adequat, i en aquest cas vaig perseguir molt el Toni Clapés per aquesta traducció, que no és, com sabeu, no és gens fàcil, no li va resultar gens fàcil, segurament em va maleir molt, durant molts dies, moltes nits allà rascant, gratant el paper com el mateix Valéry, però el resultat final, doncs, hem tingut aquest llibre, que a més ha estat una sorpresa per nosaltres, quan dic nosaltres, incloc també el traductor, que deia, si acabem la primera edició ens anem a sopar a celebrar-ho i en portem tres, vull dir que...
Caram.
Sí, vull dir que és aquesta, anar buscant el traductor adequat a cada obra i deixar-los també molt, molt, és fonamental, crec, i no sempre es fa, malauradament, és deixar-los el temps que convingui, aquí tenim la Xènia, que ho sap perfectament, el Sergi ho sap perfectament, el temps que convingui per fer l'obra, no donar pressa als traductors, que la feina que fan prou difícil és, només falta que els anem amb la pistola al pit a dir-los que en 3 mesos han de fer això o en 4 mesos han de fer allò altre,
sí,
no?
Sí, home, si han passat 26 o 27 segles, en alguns casos no vindrà d'una estoneta. Xènia, tu has triat abans a Príap, però tens algun altre títol que vulguis...
Sí, tinc dos llibres que he portat. Un és una novel·la brasilera, Vides seques, de Graciliano Ramos, que vaig llegir en el seu moment i que em va impressionar molt per la seva sobrietat i alhora pel seu to líric. Aquí a la contracoberta diu que va rebre el premi de la Fundació William Faulkner, i no m'estranya, perquè podria ser una novel·leta de Faulkner perfectament. i la traducció, que a mi em sembla molt competent, és de Josep Domènech Ponsatí. Jo la veritat és que tinc molt poca idea de literatura brasilera, però aquest llibre, no, d'un autor de la primera meitat del segle XX, em va obrir la gana per descobrir més coses d'aquest continent literari. No? I a part d'això, també, un llibre que m'estimo molt, de Yehuda Mihai, un dels grans poetes del segle XX en llengua hebrea, traduït per Manuel Forcano, una antologia que es diu Poemes de cos i d'ànima. De Yehuda Mihai hi havia abans una antologia que molts lectors de poesia tenim a la tauleta de nit, que és Clavats a la carn del món, una antologia publicada a Proa, que ara em sembla que està descatalogada, només està a les biblioteques, i esperàvem amb candeletes l'aparició de la segona part, perquè molts sabíem que Forcano tenia traduccions al calaix, i quan va aparèixer això va ser una festa per tots els que ens estimem la poesia de Mihai, i si em permeteu llegiré un poema que m'agrada molt, que es diu Poema d'amor, com tants d'altres de Mihai, no? Però que dona una idea molt clara de la seva gosadia com a poeta. No? Diu, així va començar, el cor de sobte alguna cosa es va afluixar, lleugera i feliç, com algú que sent que se li ha descordat la sabata i s'ajup. Després van venir dies diferents, i ara sóc com un cavall de Troia, ple d'amors terribles. Cada nit els deixo sortir i desbocar-se, i a l'alba tornen al meu ventre fosc.
Magnífic. Jo volia també recordar que el de Manuel Forcano és la traducció del Golem i els fets miraculosos del Maharal de Praga, a partir d'una figura de fang també mítica i històrica a la literatura.
I dels antievangelis jueus.
Això mateix.
Que també, per cert, llibre aquest. Mira, m'agrada que hagi citat aquests dos, que no sabíem. Prèviament no sabies, la Xènia portaria aquests llibres dels 200, no? El poema de cos i d'ànima. O sigui, anirà a reimpressió, o sigui, s'ha de fer la segona edició recent, d'aquí res. I l'altre és un dels llibres menys anuncis de l'editorial, cosa que m'agrada molt, perquè no, la literatura brasilena no, la literatura brasilera en general, si no són uns noms molt concrets, està molt una mica maleïda, no? Mm. Aquesta novel·la és extraordinària, però anem en un poc, perquè també Graciano Ramos no és Follner, no el coneix tanta gent com a Follner, no? I mira, té aquesta mala sort, però és una novel·la que m'estimo molt i que em recomanaria a ulls clucs, no? Aquesta Vides seques, perquè a més és molt breu i l'acció passa molt, bueno, com bé saps, molt ràpidament, no?
Sí, es llegeix pràcticament d'un glob. Sí.
És bo que hi hagi també una llista dels menys venuts.
Sí,
cosa que
perquè... però no per això...
Injustament
mal venuts. Però no per això dolents, exacte. No?
Sí. Tu en tens algun va, Sergi, al marge del... Sí,
mira, jo de clàssics us en podria dir molts, i no de meus, precisament, que és veritat que n'hi ha uns quants, com deia en Jordi, perquè a mi em sembla que la tasca d'Etes és extraordinària. Us faré una revelació que en Jordi no us farà. L'origen de l'editorial, o potser sí que us la farà, però ja us la faig jo, l'origen de l'editorial remot parteix d'una classe en què estàvem aquest senyor i jo junts, fent textos grecs, concretament, en què vam plantejar això. Ostres, la literatura grega, la literatura llatina és meravellosa, com és possible que... I si féssim traduccions que... I uns quants anys després, bastants anys després, resulta que va sortir a Des i Ara. Per tant, doncs és una cosa... Per mi l'existència d'Etes té una component de país, efectivament, crec que és important, però també una component gairebé, es diria, íntima i personal.
Que bonic.
Però...
Quin professor? Podem saber on era?
Mira, sí, amb Juan Valero. Un Pau
ja no estan entre nosaltres, però...
Sí. Un professor que ens ha marcat molt a tots. Sí. Fèiem Hesíode, a més a més, ho recordo, sí. I, per tant, per no triar un clàssic, que seria complicat, deixeu-me construir també una cosa molt íntima i molt personal. Un dels pocs autors vius que publica en Jordi...
L'únic,
de fet.
Sí,
he dit un dels pocs perquè dic, a veure si resulta que n'hi ha un altre. L'únic autor viu, encara millor, que publica a Desiar. Joan Bello. Per mi va ser un descobriment... jo no el coneixia, així de clau us ho dic, i el vaig conèixer llegint els llibres publicats a Desiar. I després va ser maco perquè el vaig conèixer personalment. Després van anar a Astúries en peregrinatge,
pràcticament. Amb els altres no pots.
Exacte, sí, és l'únic, clar. Evidentment és l'únic en què això podia passar. I va ser una coneixença literària i personal extraordinària. És a dir, que jo, vaja, li dec a Des i Ara la coneixença d'un grandíssim autor com Joan Bello.
Ho és. Jo el vaig conèixer, no sé si més de fa 20 anys, literàriament, amb Paniceiros, a l'edició de Debate, crec que la va publicar Debate.
Sí.
I després, personalment també, vull dir que ja és, efectivament, és un paio ben interessant des de tots els punts de vista literari, literari i humà. Va, que l'Adolf té un bon grapat també de títols per afegir-hi. Jo només en citaré, perquè és que també també, sent fent llista, però vull recordar que qui li agradi la bona poesia i vaja, i les obres clàssiques que formen part, per alguna raó d'un cànon, té el Paraís perdut de Milton, una edició també extraordinària, per parlar d'aquestes edicions que són una barbaritat en la traducció d'en Boix i Selva, que també és històrica, i Els viatges de Gulliver, una novel·la falsament juvenil, que és molt més crítica i moltes coses més, en fi, del que molta gent es pensa, també la teniu a Des i Ara, en fi, el Quim l'he citat abans, Aristòfanes, que també és una debilitat, i a les Granotes, en fi, aneu remenant el catàleg, com ha fet l'Adolf, que a més ha tingut, jo no els he portat a la motxilla, no m'hi cabien, però tu us veig que sí, tens una motxilla XL.
Vinc amb moto i és potser més fàcil, em carrega menys l'esquena, no? He portat justament també d'Aetes, l'antologia obituària dels filòsofs de la Grècia antiga, que això és una meravella.
Aquest em sona.
Del Sergi Grau, és una meravella.
Això és una primícia mundial. Això va ser una primícia mundial perquè no hi ha cap llibre d'aquestes característiques al món. O sigui, agafar la manera dels grans, dels biògrafs i dels historiadors, la manera com van morir cada filòsof no s'havia fet mai en el món, que em consta que encara no s'ha fet ara, vull dir, és l'única
antologia
obituària. Exacte.
Només el nom, ja.
Sí, a partir de Diògenes Laerci,
sí,
no?
Bàsicament, sí.
Bàsicament, i llavors, a més que el Sergi fa una catalogació de morts de filòsofs, no? Que si la fallida o ridícula, la de retruc, el suïcidi, de fam, de desencís, per tiriasi, que és un atac de polls. Bé, n'hi ha
sí,
moltes,
tota
no?
Tota mena de morts que expliquen, és a dir, la mort, de fet, el que fa és definir la vida. Exacte. Aquesta és la gràcia, no? Exacte. La manera de morir defineix fins i tot la doctrina d'un filòsof. No?
I allò de Petrarca, no? Que és un bel morir tota la vida honora.
Aquí és l'inrevés.
Clar, un mal morir o un morir ridícul rebaixa qualsevol vida, no?
Efectivament.
O vida de no sé, per exemple, Heràclit, no? O, sempre és una manera de rodonir la vida, sigui per enlairar-lo o sigui per rebaixar-lo. I, com que a vegades fan mofa de la calvície, a mi em va arribar una mica tard aquest llibre, no? Però és l'elogi de la calvície, en aquest cas de Cinesi de Cirene, que és un d'aquests encomis paradoxals, em sembla que en diuen, i que està molt bé, que és molt divertit. Però deixeu-me que en trio un altre, que a més és d'una altra col·lecció dins de l'editorial, que és de Cidellà, que és, per mi és una meravella aquest llibre, és boníssim, no? Carretera enllà, d'Aldous Huxley, que és una mena de quadern de viatge, de quaderns de viatge, va a Holanda, va una mica per tot arreu, sobretot per Europa, i sempre té l'observació aguda, però per qualsevol cosa, és a dir, per exemple, sobre les fantasies que acostumem a fer-nos, aquells que ens agraden molt els llibres, quan ens anem de viatge, no? Que sempre carreguem molt la motxilla i després resulta que no tens temps de res. També en honor del nostre director, i triat un fragment en què parla sobre el caràcter no ja dels meridionals, sinó concretament dels italians. Ah. Perquè també és molt...
No sé com acabarà això, però ara ja vaig al lligam.
Acabarà bé, ja veuràs. Diu Aldous Huxley, diu, no hi ha res de més encisador que la cortesia meridional, la simpatia meridional i el desig meridional de plaure. El cor es commou per l'amable interès que els italians manifesten pels vostres afers. Els agraïu la curiositat cortesa, us fan sentir tot seguit com a casa vostra, us tracten com un ésser humà i fan tot el que poden per complaure-us. És deliciós. Però de vegades són massa simpàtics. Perquè per tal de no contradir-vos ni donar-vos un moment de tristesa discutint l'exactitud de les vostres idees, us diran allò que voleu que diguin en lloc d'allò que realment us seria útil de sentir. Cosa amb la qual no sé si el David està d'acord o no hi està d'acord.
En què costa veure-ho? He de dir que Huxley l'encerta també amb això.
No. I precisament passejant o viatjant per Holanda, no? I fixant-se en aquells paisatges tan plans, li ve al cap la geografia, la geometria euclidiana, la idea també del déu matemàtic, etcètera, no? Però ell no s'enganya ni sobre la natura divina ni sobre la natura humana. I aquesta és una cita que es troba molt abundantment en molts diccionaris de cites, etc, etc, no? Diu, no és gaire llarg, però és extraordinàriament agut, extraordinàriament lúcid, no? Diu, hem après que res no és simple ni racional, sinó allò que nosaltres mateixos ens hem inventat. Que Déu no pensa en termes d'Euclides ni de Riemann. Que la ciència no ha explicat res. Que com més sabem, més fantàstic esdevé el món i més profunda és l'obscuritat que ens embolcalla. I segueix. Realment és una meravella, aquest llibre. A mi m'agrada molt. Carretera enllà, la traducció és de Rafael Tàsis, recuperada de l'arxiu de Rafael Tàsis, i a més passada per la mà de la Dolors Udina, que, com has dit tu, no cal dir res més.
Exacte.
tapie noria. Che voi plon no pense un ta se sena.
Banyem-nos, Pròdice, i en acabat, engarlandem-nos i mamem vi pur alçant les copes més grosses. És tan escadossera la vida mentre et galbes. La resta després ens obedarà la vellúria i al final la mort.
Quina manera de amb aquesta libació, de tancar i celebrant la vida i el vi i l'Eros, que caram, l'Eros sommelier, com diu el llibre cinquè d'aquesta antologia palatina número 210, i ara avui hem anat a parar doncs, amb una col·lecció d'epigrames meravellosos d'una pila d'autors que en tenien, i és bonic també resseguir-ne el context, la mort d'una manera molt determinada, complementària perfectament amb l'Eros Gai, que és l'altre volum de la palatina que tenim a des i ara. Ignoro el tema del tercer volum, Jordi, si ens el... No ens demanem més espòilers avui.
Encara no hi ha més espòilers avui.
Perfecte, deixem-ho així, doncs, i amb Calínifta, que és una cançó de les colònies gregues arribada sobretot a la península salentina, una versió que m'agrada molt dels Zimbaria, que veurem avui. Per tant, Sergi Grau, un plaer de debò. Gràcies per les traduccions i per compartir el programa, Jordi Reventós.
Moltes gràcies, un plaer.
Un plaer, Xenia de Conova, que vagi molt bé.
Fins aviat.
Adolf Beltran, Rosa Silloé i un servidor, David Guzmán, que vagi molt bé.